Bona tarda, doncs. Anem a iniciar aquesta sessió plenària d'avui 28 d'abril a les 19:30, sessió plenària híbrida que ens permetrà que per fi el regidor Josep Antoni Benedicto pugui assistir, encara que sigui de manera telemàtica, en aquesta sessió, donar-li des d'aquí doncs, la benvinguda, la ben tornada. Abans de començar, en la part resolutiva, en els assumptes de la convocatòria, hem de ratificar o no, sotmetre a ratificació, la incorporació per urgència del punt 4, que és l'expedient 223 del 2022, que el conveni de col·laboració per regular la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals i de la fracció vegetal a la planta de compostatge del Botarell, que no va ser dictaminat per la comissió informativa. Per tant, abans de res, doncs, això, hauríem de ratificar l'urgència, algú hi tingui algun inconvenient? No? Per tant, ratifiquem la incorporació. Ara sí, doncs, començaríem a la part resolutiva. En el primer punt tenim l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Fem la votació directament. Senyor Albert Martín.
A favor.
Molt bé. Senyor Rafael Luna.
Sí.
Senyor Toni Bernal.
A favor.
Senyora Eva Jiménez.
A favor.
Qui farà? Sí. Senyora Laura Moya.
A favor.
Molt bé. Senyor Federico Loyola. Sí, a favor. Doncs aprovat aquest punt per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'expedient...
Un moment, que hi ha abstenció del...
Ah, sí, perdó, sí, que no he fet el vot nominal, entre el telemàtic i el presencial. Sí, endavant, senyor Benedicto. Hi hauria abstenció per part de
sí. Però abans de dir és abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, doncs. Molt bé, ara sí, doncs, passem al punt segon de l'ordre del dia, que és l'expedient 3322/2022, que és la constitució del Consell Sectorial Local de Comunicació. Senyor secretari, sisplau.
Sí, bona tarda. La part dispositiva estableix, primer, aprovar la creació del Consell Sectorial Local de Comunicació i Mitjans Audiovisuals Públics, el president del qual serà l'alcalde o persona en qui delegui. Segon, constituir el Consell Sectorial Local de Comunicació i Mitjans Audiovisuals Públics d'acord amb la composició que estableix el reglament de funcionament aprovat definitivament en data 29 d'octubre del 21. Tercer, notificar aquest acord als interessats d'acord amb allò establert a l'article 41 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. I quart, publicar aquest acord en el butlletí oficial de la província de conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu de les administracions públiques. Sotmesa a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement per unanimitat de tots els grups.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín. Explicació de vot.
Sí, és un punt treballat en la Comissió Especial de Comunicació entre tots els grups municipals i el nostre vot és a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Sí.
Moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Un altre òrgan que tenim ja per poder posar en marxa, que se va fer molt bona feina, per tant, a votar a favor.
Moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyor Juan Pedro Labrador. Explicació de vot.
Gràcies, senyor alcalde. Nada que decir. Votamos a favor en la comisión y, por supuesto, votaremos a favor. Si bien es mejorable todo y esperemos que este Consejo Sectorial Local de Comunicación sirva para hacer trabajo. Muchas gracias, señor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Rosana Dorantes. Explicació de vot.
Sí, moltes gràcies. Doncs aquest és l'últim pas per donar compliment al compromís establert amb aquesta última legislatura. També donem compliment al reglament orgànic municipal en quant a la participació ciutadana en l'àmbit de la comunicació i la informació. Votem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Va.
Sí, senyor... Aixecar la mà, sí. Sí, ho fem a veu, senyor Benedicto, quan hagin de votar...
Sí. Ara aixecar la mà i ja estarà bé,
sí. Sí. Molt bé. Passem, doncs, al següent punt de l'ordre del dia, punt tercer. l'expedient 9653/2021, que és l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de Roda de Barà, regulador de la delegació del Servei de Recollida d'Olis Usats d'Origen Domèstic. Senyora secretària, si us plau.
La part dispositiva estableix, primer, aprovar el conveni marc de col·laboració que s'adjunta com a annex a aquest acord entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de Roda de Barà, a través del qual s'instrumentalitza i es regula la delegació del servei de recollida d'oli mineral domèstic ja utilitzat. Segon, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès als efectes oportuns i instar la seva publicació en el butlletí oficial de la província de Tarragona. Tercer, formalitzar el conveni i facultar el senyor alcalde per al desplegament d'aquest acord. Quart, trametre còpia del conveni indicat a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i cinquè, publicar el conveni un cop signat en el portal de transparència de l'Ajuntament de Roda de Barà i donar-ne trasllat als serveis tècnics municipals. Sotmès a votació, el mateix va ser dictaminat favorablement pels grups municipals de Tria, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i Ciutadans, amb la reserva del vot del grup municipal de Populars per Roda i de Junts per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín. Explicació de vot.
Sí, gràcies, alcalde. Votem a favor per l'autoritat d'aquest conveni, però trobem insuficients 6 contenidors per la gran superfície que té el nostre territori. Penso que els ciutadans necessiten un fàcil accés en el que és el tema reciclatge, com és els olis, igual que una bona campanya informativa. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Votaríem que sí.
Moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Votarem a favor i dir que aquest punt es va aprovar el dimarts d'aquesta setmana al Consell Comarcal, justament de tots els municipis que demanàvem aquest servei. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Laura Moya. Explicació de vot.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres, també comentar que potser 6 contenidors és poc per tot el municipi. Entenc que la recollida no hi ha una recollida, un número de recollida determinada per aquests contenidors.
Sí. Sí, en principi quinzenal, a no ser que es demani més freqüència.
D'acord. Res més, és un conveni que hem de renovar, o sigui, nosaltres votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Frederic Rovivel, explicació de vot.
Sí, evidentment nosaltres estem a favor d'aquest conveni. Com indica la ponència del dictamen, és una repetició, ja teníem aquest conveni, ja sabia d'això. Hem recuperat els punts i, com diu la ponència, són punts estratègics. Tampoc és un estudi que fa el Consell Comarcal, evidentment agafa distàncies, poblacions i doncs ens toca 6 punts de recollida. És un criteri que poden ser més o menys, però en tot cas creiem doncs, que hem de continuar amb aquesta línia, anar potenciant i anar recollint aquest oli que al final ens fa una imatge, com diu la ponència, de municipi sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Doncs, vots a favor de la proposta?
Sí. Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el punt 4, el que hem ratificat la incorporació per urgència, que és l'expedient 223/2022, que és el conveni de col·laboració per regular la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals i de la fracció vegetal a la planta de compostatge de Botarell. Senyora secretària, sisplau.
Sí, la part dispositiva estableix, primer, delegar la competència del tractament de residus municipals de la fracció vegetal i la orgànica a favor del Consell Comarcal del Baix Gaià, que l'assumirà mitjançant la societat de capital íntegrament públic Secomsa, que actua com a mitjà propi personificat. Segon, aprovar el conveni de col·laboració que s'adjunta com a annex a aquest acord entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Roda de Barà per regular la delegació a favor de la comarca del servei de tractament de residus amb efectes 22. De l'any 22. Tercer, autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de la prestació de referència, que per aquesta anualitat és de 61.231,42 € i va inclòs amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al pressupost vigent d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2022 i aprovar el quadre de despesa plurianual per les anualitats 23, 24 i 25 per a aquest import. el mateix que s'autoritza la despesa. La consignació de l'exercici 23 i següent queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb el previst a l'article 174 del Real Decret Llei 2004, regulador del text refós de les hisendes locals. Quart, sense perjudici del quadre de despeses pluriennal establert en l'acord anterior, l'Ajuntament accepta que el preu dels serveis del tractament de residus objecte de delegació es revisi i s'actualitzi anualment en els termes establerts en el conveni, així com el pagament directe a Seconsa. Cinquè, comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Gaià i instar la seva publicació, del Baix Camp, estic tota l'estona dient-ho malament, instar la seva publicació en el butlletí oficial de la província de Tarragona. Trametre còpia del conveni indicat a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i, finalment, formalitzar el conveni i facultar el senyor alcalde per al seu desplegament i publicar el conveni un cop signat en el portal de transparència de l'Ajuntament de Roda de Barà.
Moltes gràcies. No ho estava llegint malament, no? I diu Baix Gaià dues o tres vegades, s'hauria de rectificar, eh? Que d'acord. Sí, sí. Exacte. Molt bé. Doncs, senyor Albert Martín, explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Sí, votarem sí.
Moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor. Alguns ja hem d'enviar la poda que tenim i tota aquesta fracció. I es veu que l'enviem normalment està molt saturat. I és una manera de descomprimir una mica el servei. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Laura Moya. Explicació de vot.
Votarem a favor.
Moltes gràcies, senyor Manuel González. Explicació de vot.
Bona tarda. Es tracta de consolidar el conveni una vegada més. Cal dir que aquesta és una planta de recursos propis, en aquest cas del Consell Comarcal del Baix Camp. Sí? Per tant, nosaltres és la planta que tenim de referència, la planta que tenim al territori, que a més suposa un benefici en quant a aquell material, aquelles que no es podria aprofitar, vull dir que es fa tot el reciclatge, aconseguim tot un compostatge i un compost que beneficia també tant la comarca del Baix Camp com a la nostra. Per tant, el nostre vot ha de ser a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, el punt cinquè, que és l'expedient 3283/2022, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 28, reguladora dels preus públics per al 2022. Senyora secretària, sisplau.
Sí, els acords estableix. Primer, aprovar la modificació de l'ordenança fiscal 28, reguladora dels preus públics, d'acord amb el següent detall. Es tracta de la tarifa 3, relativa al preu públic per serveis culturals i festius, i en concret l'apartat F, que crea el preu públic de la Fira del Cinema i de l'Enogastronomia, preveient-se un preu públic per la degustació de begudes i un altre per la degustació de gastronomia. Segon, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 22, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. Tercer, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos en l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals podran examinar l'expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut aquest període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Sotmesa a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement per tots els grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Votarem que sí.
Moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyor Juan Pedro Labrador. Explicació de vot.
Gràcies, senyor presidente. Senyor alcalde. Jo me confundo ja.
Sí, bueno, también. Votaremos a favor, pero nos parece dos cosas, dos detalles. Uno, el primero, está todo pasado. Es decir, esto se tenía que haber aprobado antes de haberse intentado celebrar la fiesta gastronómica, que nos parece bien. Que se solucione ahora también nos parece bien, ¿vale? Y en segundo lugar, como ya comentamos en la comisión correspondiente, nos parece un pelín caro. Bueno, no fue propuesta mía, fue de otro concejal aquí presente, y que no sé también si habían previsto hacer algún tipo de 2x1 o cosas de este tipo. Bueno, en todo caso, no hay nada más que decir, que votaremos a favor. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Gerard Soler, explicació de vot.
Sí, gràcies. Bona tarda. En quant al que és l'establiment d'aquests dos nous preus públics, doncs poca cosa més a afegir. Com ja vam comentar, doncs, els preus estan fets en base a un estudi de mercat que el mateix expedient es pot trobar, el que és l'estudi de preus públics. I el que sí que volia aprofitar és aquesta intervenció, doncs, per anticipar-los, que de cara a la propera modificació d'ordenances fiscals prevista per l'octubre d'aquest any, en el que sí que estem treballant és el fet de tractar, de buscar un altre mètode d'aprovació del que són els preus públics, que sigui més àgil i que bé, puguem fer-ho a través d'algun altre òrgan col·legiat, sempre doncs, amb la ratificació, la fiscalització del ple. Però una vegada doncs, hem tractat d'aprovar aquests preus públics en aquesta ocasió i ens hem adonat de la farragositat del fet i que per segons quins esdeveniments o actes el més àgil, el més lògic és donar-li tràmit de la manera més ràpida possible. Hi treballarem i en tot cas doncs, ja els dic, simplement els anticipo la informació i els hi farem saber la manera de gestionar-ho. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt, el punt 6è, que és l'expedient 7483/2021, que és l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de Roda de Barà. Senyora secretària, sisplau.
Si els acords estableixen, primer, estimar parcialment les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya en relació a l'expedient d'aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Subvencions de Roda de Barà. Segons l'estudi efectuat per la Comissió Especial Redactora i pels motius expressats en l'informe de secretaria número 54 del 2022, de data 19 d'abril del 22, del qual es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació d'aquest acord, i en conseqüència introduir a l'expedient les modificacions següents indicades en l'informe esmentat. En concret, es modifica sobre l'àmbit d'aplicació a l'article 2.4, sobre la modificació de la resolució de concessió de la subvenció, l'article 23.1, sobre la publicitat i la transparència en l'activitat subvencional, l'article 29.5, que s'afegeix a aquest apartat, sobre la justificació, es modifica l'article 31.1 i l'article 31.3, i sobre la subcontractació se modifica l'article 34.1. En segon lloc, aprovar amb caràcter definitiu la modificació de l'Ordenança General de Subvencions una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions estimades en els termes que figuren en l'expedient. I tercer, publicar aquest acord definitiu amb el text íntegre de l'ordenança en el butlletí oficial de la província, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i anunciar la referència del butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De forma que el text de l'ordenança no produirà efectes jurídics mentre no hagin transcorregut 15 dies comptats des de l'endemà al de la publicació. Sotmesa a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement amb els vots a favor de tots els grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Albert Martín, explicació de vot.
Sí, gràcies, alcalde. Són punts tractats en la comissió, que la part tècnica ha vingut a millorar el text i possibles errors d'interpretació, i el nostre vot és a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, explicació de vot.
Votarem sí.
Moltes gràcies, senyor Antoni Marral, explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyora Bé Jiménez, explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies, senyor Juan Pedro Labrador, explicació de vot.
Gràcies, votarem a favor.
Moltes gràcies, senyor Federic Rosuel, explicació de vot.
A favor.
Moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt 7è de l'ordre del dia, que és l'expedient 3360/2022, que la moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre l'acord de corresponsabilitat i governança amb el món local pel que fa al foment i al finançament d'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. El Partit dels Socialistes, com a presentant, vol fer primer una presentació de la moció o directament la senyora secretària?
Sí, si podem fer una petita exposició.
Doncs endavant.
I després la senyora secretària.
Endavant, endavant, sí.
Vale. Bé, nosaltres presentem una moció bàsicament en favor a la universalitat i la inversió a l'educació infantil, donat que és una de les mesures importants, no, de les polítiques educatives a promoure el dret d'educació i igualtat d'oportunitats. El que ens basem per fer tota l'exposició de motius és bàsicament que diversos estudis demostren que la inversió en la primera infància s'obté un retorn més alt i, per una altra banda, també agafem-nos a l'Agenda 2030, on s'incorpora l'educació infantil com a objectiu específic i de defensa de la seva universalitat i accessibilitat. Fem una mica una exposició de... que passaré una mica per alt perquè l'exposició de motius és una mica llarga, però una mica el panorama, no, a nivell econòmic que ens hem trobat a nivell municipal quan és una competència de la Generalitat. L'any 2013 el govern de la Generalitat va disminuir un 50% les aportacions de la mateixa Generalitat per al funcionament ordinari de les llars d'infants, passant de 1.800 euros pel funcionament de cada plaça fins a l'aportació de menys de 900 euros per plaça. L'any 2015 es van eliminar també els ajuts per a escolarització dels infants en situació econòmiques desfavorables i el finançament de les escoles bressol va passar a ser zero. Entre els cursos 2012-2013 i 2018-2019, els ajuntaments que havien estat els grans impulsors de l'escola bressol pública van haver de disminuir la major part de cost financer. No es va recuperar l'aportació de la Generalitat fins al curs 2019-2020 amb una aportació de 1.300 euros i que a dia d'avui encara no ha arribat a la corresponsabilitat acordada amb els ajuntaments al seu dia. Bàsicament, i per acabar, per no extendre'm gaire més, només comentar que de manera prioritària entenem que els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de finançament de l'acord normatiu, no només al nivell de 2 anys, sinó que també amb els nivells de 0 i 1 anys respectivament, així com les dates de pagament pendent del curs 2021-2022 abans de l'estiu 2022, per poder fer front a les despeses del proper curs 2022-2023. I el model clar d'implementació del servei del 0 als 3 anys, garantint el servei mitjançant centres públics i el seu foment. Bàsicament, el que posem de manifest és, bueno, la necessitat de donar la importància a l'escolarització de 0 a 3 anys. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. Doncs, si us plau, la part resolutiva, en tot cas.
Sí, els acords estableixen, primer, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de l'educació infantil mitjançant el creixement del nombre de places públiques on estableixi el nou mapa de 0 a 3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies. Segon, dotar d'estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i 1 anys, mitjançant un acord de govern on es garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressols municipals durant els propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament d'Educació, en base al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui pertoca establir l'oferta de places i el seu finançament, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, tot respectant també el principi d'autonomia local, atès que és un servei públic de titularitat municipal. Tercer, aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol municipal, incrementant l'aportació dels 1.600 euros en base al cost real del servei, incloent el finançament de l'esforç de les polítiques socials dels ajuntaments, tarificació social, ajudes i beques, i atenent a l'IPC anual. Quart, garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses efectuades pel funcionament i les places d'escoles bressols que correspon al Govern de la Generalitat. Cinquè, assegurar que l'actual model de servei públic de qualitat d'educació 0-3 anys s'implementi mitjançant els centres públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la Generalitat i del seu foment, a excepció de les zones rurals o de poblacions inferiors a 2.500 habitants, on les aules de 2 anys s'incorporen als centres d'educació infantil i primària. Sisè, generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials com la cobertura alimentària o d'acollida pels infants de famílies vulnerables, evitant l'exclusió per motius socioeconòmics. Setè, elaborar un nou mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d'escolarització de 0-3 anys, aprofitant l'important finançament dels fons europeus de recuperació en base a uns criteris acordats prèviament amb les entitats municipalistes, amb l'objectiu d'avançar cap a la universalització d'aquesta etapa educativa en els propers anys, vetllant per l'equilibri territorial i tenint en compte l'oferta de les llars d'infants privades sense afany de lucre. Vuitè, donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a la FAC, a Comissions Obreres, a UGT, a USTEC i al Consell Municipal Escolar i a les escoles bressols del municipi. Sotmesa a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement amb els vots a favor del grup municipal de Ciutadans i del Partit dels Socialistes de Catalunya i la reserva de vot de la resta de grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín. Explicació de vot.
Gràcies, alcalde. És d'un cinisme i d'una incoherència política per part del Partit Socialista aquesta moció, quan el 1 d'abril la Generalitat va signar un acord al món local finançament, fent el finançament de l'infantil 2. La gratuïtat de l'educació infantil s'estendrà progressivament de l'infantil 1 a l'infantil 10 i es pretén fer extensible amb l'objectiu d'educació gratuïta dels 0 als 18 anys. El seu partit, que té representació al Govern de la Generalitat, que com vostè bé ha dit és qui té la competència, va votar a favor. No entenem que després el seu partit enviï aquesta moció a tots els municipis perquè la presentin. Per què? Per ficar-se les medalletes? Així que el nostre vot és en contra. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Com nosaltres ja vam mantindre a la comissió informativa, creiem que és una moció coherent, encara que s'hagi arribat a uns altres acords. No està malament que es torni a dir que sí, si estem d'acord. Quantes vegades han votat aquí coses que ja han estat anteriorment acordades, no? Per tant, nosaltres el que vam dir a la comissió, com o sin, en aquest cas sense les esmenes presentades per Esquerra Republicana, i nosaltres votarem favorablement. Pensem que és coherent i pensem que té a veure amb els acords que ja s'han aprovat en aquest sentit. Benvinguda la moció i el nostre vot favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Explicació de vot.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ja avancem que, com a la comissió, votarem a favor. No anirem punt per punt, si ja hi ha punts que ja estan signats, sinó al fons d'aquesta moció, no? Crec que el principal, no? L'educació i a nivell, sobretot, econòmic i subvencionari. M'hauria agradat que Esquerra, que en principi va oferir de presentar alguna esmena, que haguessin enriquit aquesta moció, segurament, les haguessin acceptat, però vam veure que al final es va retirar. Però encara sí, nosaltres seguirem mantenint el nostre vot de la comissió i votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyora Eva Jiménez, explicació de vot.
Sí, gràcies. Aviam, anem per parts. Nosaltres vam comentar que presentaríem esmenes en la comissió i donat que vam donar explicacions del per què anàvem a votar en contra, vam entendre que no, ja no era necessari, em sembla que al mateix vespre o l'endemà vam informar que no enviaríem les esmenes, per tant, era el Partit Socialista el que presentava la moció i nosaltres no calia presentar esmenes perquè, com bé ha dit el senyor Albert Martí, això és un mes de més d'algú que ja es va signar el passat dia 1 d'abril entre la Federació Catalana de Municipis i el Departament d'Ensenyament, amb tots aquests punts que a la moció del Partit Socialista demanen, que ja està dintre d'aquest acord marc que s'ha signat. Hauríem de dir que la Generalitat ja ha abordat en aquest conveni la universalització de l'educació infantil signant aquest conveni. D'acord? A més, està treballant en una convocatòria d'ajuts per a la creació de 10.884 places amb una inversió de 111 milions d'euros. Val? Això per una banda. En el punt 2, que demanen amb la seva moció el Partit Socialista, ja s'està treballant, els serveis tècnics, ja estan treballant en un acord de govern que reforçarà aquesta seguretat jurídica que vostès demanen. Per tant, és algo que ja s'està fent. En el punt 3, ja està inclòs en el marc, en aquests mateixos termes, en el marc d'aquesta assignatura, ja està inclòs el que vostès demanen de l'aportació econòmica. Cada punt tindria la seva explicació de que ja s'està fent tot els que vostès demanen, que està molt bé que ho demanin, el que passa que potser arriba una mica tard. Si el dia 1 s'assigna aquest conveni i vostès ho presenten, no voldria equivocar-me, el dia 9 o 10, no voldria equivocar-me, però dies després d'aquesta assignatura no té sentit, entenem, aquesta moció. Ens sembla, com moltes vegades passa, el senyor Rafa Luna ho ha comentat, s'assignen o s'aproven moltes vegades mocions de coses que ja estan en marxa, ja estan en estudi, ja s'han aprovat a les administracions superiors i nosaltres venim, les exposem, les votem, evidentment no votarem en contra d'aquestes coses que ja estan fetes, que ja estan fetes i aprovades, però que aquesta és fregant. Per tant, l'ho dit, nosaltres votarem en contra perquè no té sentit aquesta moció ara. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Molla, explicació de vot.
Sí, nosaltres, òbviament, votarem a favor i només remarcar un parell de coses. Per una banda, sí, s'estan fent coses, però no s'està fent tot. Actualment, als municipis estem rebent 1.600 euros per plaça, lluny dels 1.800 que es rebia fa una dècada enrere, sense tenir en compte els increments de l'IPC. I per una altra banda, per contestar, una mica així en general, si em permeten, contestaré llegint un pàrraf de la mateixa moció. I diu el següent: el passat 1 d'abril del 2022, la Generalitat, amb la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, van signar el tercer acord marc per a la implementació del finançament del cost d'escolarització per a les famílies d'infants a dos i a les llars d'infants i escoles bressol de titularitat municipal per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del cicle d'educació infantil. En l'acord s'estableix En l'acord s'estableix un finançament de 1.600 euros any per plaça per fer front a la part d'aportació de les famílies de dos anys. I el mateix import, 1.600, del mòdul de finançament de la Generalitat. Malgrat l'acord és una fita positiva per reduir substancialment l'aportació de les famílies, l'actual acord infrafinança el sosteniment del servei i amaga un canvi de model de gestió, organització i finançament de les escoles bressol municipals. I obre una porta, que aquí està la preocupació, obre la porta a una possible tracte diferenciat entre els ens locals, especialment contraproduent per als ajuntaments que han excusat polítiques de tarifació social i o ajuts, la qual cosa pot arribar a revertir negativament per als ajuntaments i la ciutadania. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Rosana Dorantes. Explicació de vot.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres també creiem que aquesta moció que presenta el grup dels socialistes arriba tard, ja que, com heu dit, aquest dia 1 d'abril es va signar aquest acord, un acord que s'assigna entre el departament i les associacions a les que estem adherides, que ens representen i que, a més, vostès, els socialistes, hi formen part d'una d'elles. A més, fa uns quants dies, la presidenta de la Federació de Municipis ens fa arribar unes orientacions on s'explica bé tot el que és el finançament del quadre. I, per últim, aquí a la nostra llar d'infants, les quotes que tenim, el preu públic que tenim posat, doncs, ja amb aquesta aportació que fa la Generalitat, ho cobrem de sobres. Així que el nostre favor serà en contra, també.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor? Sí, sí, sí.
Vale.
Vots en contra? Molt bé, queda doncs rebutjada aquesta moció. Passem a l'apartat B de l'activitat de control. En el punt 8 hi ha donar compte als decrets d'alcaldia que van des del número 718 fins al 1239 d'aquest any 2022, se'n dona compte. En el punt 9 donar compte dels actes, de les actes de la Junta de Govern Local, se'n dona compte. En el punt 10 donar compte del decret número 1138, de 11 d'abril de 2022, de sol·licitud de reforç del servei de recollida extraordinària dels residus durant la Setmana Santa de 2022. I en el punt 11, donar compte del decret número 1256 de data 21 d'abril de 22 de delegació de la presidència de la Comissió Local de Patrimoni, se'n dona compte. I en el punt 12, donar compte del seguiment de les mocions presentades pels grups municipals, se'n dona compte. I en el punt 13, donar compte de la relació de procediments de contractació actius, que se'n dona compte. Passem al punt tercer, que és el punt de precs i preguntes, i primer respondrem una única pregunta que hi havia del plenari anterior i després, com sempre, podran els grups municipals efectuar els seus dos precs o preguntes. Senyor Rajuela, endavant.
Sí, molt ràpidament, com ha manifestat, hi ha una única pregunta pendent, és la formulada pel representant del Partit dels Socialistes de Catalunya i va en relació amb el manteniment dels hidrants en aquest... aquest aspecte, el Manel doncs, farà l'explicació de qui es fa encarregar del manteniment dels hidrants.
Bé, bona tarda. El manteniment dels hidrants, en el cas de l'any 2020, va ser per part a càrrec d'una empresa que es va contractar per part de l'Ajuntament, va fer l'estudi dels hidrants, de com es trobaven, a la part, diguéssim, la zona nord, que és on està gestionat el servei d'aigua per l'Ajuntament. A la zona sud, cal dir, on estan les empreses de servei d'aigua, les fan aquestes mateixes empreses el manteniment i la supervisió. El 2021 va ser la pròpia vegada municipal que va fer a la zona del poble, on està l'aigua municipal, diguéssim, aquest manteniment, i està previst que el 2022 sigui per part d'una empresa que es contractarà. Cal dir que el que es contracta és la revisió dels hidrants i després ens passen l'informe amb aquelles mancances que hi ha. Som conscients de que hi ha mancances en quant a les tapes, no? Allò que es veu, sí? Però el que es dona prioritat és el funcionament de l'hidrant i no tant a la visió estètica, tot i que s'ha d'arreglar. Són unes tapes que són bastant fàcils per el tema del vandalisme, per tant ens costa bastant mantenir-les, perquè un cop es posen una altra vegada aquelles tapes doncs torna a caure ràpid o les fan caure ràpid. Com comentava, doncs, es tornarà a fer aquesta revisió durant aquest 2022 per part de les empreses que es contractin i es farà manteniment.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs. Sí, senyor Labrador.
Una simple aclaración sobre la contestación de la pregunta, es que no me ha quedado claro. La historia está en que la zona norte, es decir, la zona 340 hacia arriba, lo ha hecho en el año 2020 el propio ayuntamiento, a cargo de la brigada municipal, y la zona debajo del sur lo ha hecho la empresa concesionaria de mantenimiento de la zona, el tema del agua de allí. La pregunta es, supongo que la zona del norte, que se la hace el mantenimiento del ayuntamiento, o la empresa que haya delegado, no sé, que no me ha quedado claro esto, ¿habrá pasado la relación de que antes también mal o se tendrá que subsanar? Pero la pregunta también es, la zona abajo de sur, ¿se habrá hecho también esta relación? ¿Tenemos esta relación? Muchas gracias.
Sí, bueno, la pregunta ara ha canviat, eh? Vull dir, la pregunta que va fer era una i ara és una altra. És a dir, l'ampliació, sí, la pregunta s'ha de ser si, qui fa aquest manteniment. La meva resposta, ho torno a repetir, tant el 2020 com el 21 com ara el 22, a la zona sud la farà, la va fer i la farà l'empresa subcontractada, tant la revisió com el manteniment, això per una banda, i a la zona nord, on l'aigua és municipal, el 2020 la va fer una empresa subcontractada, en aquest cas Plana Fàbrica va ser la contractada, el 2021 va ser la pròpia brigada de l'Ajuntament i el 2022 es tornarà a subcontractar. El que em comenta dels informes, els hi podem passar, no els porto perquè no hi comptàvem. La pregunta va ser qui fa aquest manteniment, la resposta era aquesta, tot i que tenim aquesta informació i li puc facilitar, però ara mateix aquí no la tinc.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, contestat. Doncs, senyor Albert Martín, pregs, preguntes?
Sí, gràcies, alcalde. Tinc dues preguntes. Una és en el tema de les fonts d'aigua del municipi, les fonts que tenim al carrer, que estan inactives i en mal estat, si s'arranjaran i es tornaran a activar. I una altra, que és d'actualitat, i ahir va sortir una nota de premsa, és si en data d'avui tenim algun tipus de respostes per part de la Direcció General de Costes del Govern d'Espanya a les demandes que s'han fet des d'aquest Ajuntament i la resta de municipis del litoral sostenible. Gràcies.
Sí, molt bé, moltes gràcies. El tema de les fonts, evidentment, sí, tornarem a posar-les en marxa. De fet, per part de la brigada s'ha fet ja un repàs de totes les mancances que hi ha, que n'hi ha, d'aquelles que porten gairebé 2 anys tancades, algunes d'elles, per tema Covid. Es tornaran a posar en funcionament, sobretot de cara a la temporada de calor. Després, la resposta, llàstima que no l'he portat perquè és digna d'emmarcar. La resposta l'està buscant. Crec que si arriben 3 frases... és la resposta per part del Departament de Costes. Prenem nota, depenem de disponibilitat pressupostària, bàsicament. Vull dir, en resposta a la vostra sol·licitud rebuda, tot això és previ. Del dia passat 13 d'abril, registrada en el número pam-pam, en la qual ens traslladeu la necessitat de fer una aportació de sorra al seu sector, nord de la platja Llarga. Aquest servei us informa que prenem nota per actuar segons disponibilitat pressupostària al cap del servei. Sí, 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 aquesta és la resposta, sí, senyor Albert Martín, endavant.
No,
costa és de l'Estat. La costa és de l'Estat, sí.
M'agradaria fer un prec al Partit Socialista que governa Espanya perquè reclamin això. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, precs, preguntes?
Que l'única pregunta que tenia ja l'ha fet el senyor Martí, perquè és de sentit comú la situació com tenim la platja, la manera que la tenim i la falta d'una resposta urgent a la mateixa. Jo el que sí que li pregaria des del nostre grup municipal, senyor alcalde, si ens pot fer arribar aquesta resposta del Ministeri o Subdelegació o Delegació del Govern d'Espanya. Gràcies. No, ho dic simplement per una qüestió. Perquè també, si em permet, senyor alcalde, sí, extensiu, que tots els grups que estem aquí formem part, tenim representació al Congrés dels Diputats, féssim arribar també als nostres grups que dintre i facin una queixa en forma o que una pregunta de control als diferents ministres corresponent al Congrés dels Diputats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Toni Bernal. Precs, preguntes?
Pregunta cap. Tinc un parell de precs pel regidor de serveis. Que una és la reposició del contenidor de la brossa al carrer Narcís Monturiol. Els han posat, però no estan al lloc. Està a la barra que hi ha on van col·locats, però s'han deixat uns quants metres més amunt. I una altra és la reposició del contenidor de poda que n'hi havia al carrer Joan Sebastià en Bach. També aprofito per dir-li al senyor regidor a veure si es pot donar un tomet, perquè estan els contenidors de la brossa quasi tots fora de lloc, girats, malmesos, i pues, portem poc temps amb aquest servei. El que sí que hauríem de demanar a aquesta empresa és que, sisplau, es comportin. Perquè tal com deixen els contenidors, uns estan pel davant, uns estan fora de llocs, és una vergonya. És una vergonya. Per tant, crec que això és un dels prets que li faig al regidor. Res més, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Només en quant a l'ubicació dels contenidors, tant el carrer Narcís Font Oriol com el carrer Joan Sebastià Bach estan en aquests moments desubicats, tant uns com els altres, com el de Poda, com els de les cinc fraccions, perquè s'està fent la microrasa de l'estesa de la fibra. Sí, sí, però ahir estaven treballant-hi, per exemple. Sí, sí, ahir estaven treballant. Ahir a la tarda hi vaig ser jo, estaven treballant-hi. Per tant, no han tingut temps encara de retornar-los al seu lloc. Les guies estan al lloc on han d'estar els contenidors, tot i que hi ha per part de la policia local una aportació dient que seria millor col·locar-los a l'altra vorera pel tema de les sortides de les cruïlles. Però bueno, endavant, endavant, sí.
Sí, a més he d'afegir que estan fent, és a dir, s'ha de donar per acabada l'obra, amb la llicència d'obres que tenen, per fer la revisió d'aquestes microrasses, si compleixen amb el requisit que se'ls havia marcat o no. Si posem els contenidors a sobre, dificultaria aquesta revisió última, diguéssim, i quan estigui tancat es tornaran a ubicar. Això és una més a més que passa a més carrers, que ho podran trobar a més carrers del municipi, un dels motius és aquest.
Molt bé, sí, només un apunt. Abans de Setmana Santa vam passar un document al Consell Comarcal del Tarragonès perquè el fes arribar a Fomento de Construcciones y Contratas, l'adjudicatària, amb, crec que eren 78, si no m'erro, 78 fotografies de 78 ubicacions de contenidors bunyegats, fora de lloc, fora de les guies, amb elements a sota i de més. Això, evidentment, ens serveix després per quan se'ns genera una factura per part de revisada del Consell per part de Fomento i ens diuen que el servei es presta al 100%, doncs poder rebatre evidentment que no és així. I estem a sobre, ens costa, De fotografies, crec que 78, si no m'equivoco, Crec que 78, ubicacions diferents, de contenidors amb tota classe d'incidències, D'acord? Molt bé, moltes gràcies per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Prens preguntes.
Sí, jo la meva pregunta era una mica en relació a lo que ha comentat el senyor Albert Martí, donat que ha sortit fa poc la informació de que es pensaven restaurar la sorra que va des de Torredembarra fins a la platja llarga de Tarragona. I de Roda de Barà aquesta informació no diu res. Llavors era la meva pregunta era si vostès sabien... tenien alguna notícia i ens han dit que la seva resposta és que no tenen pressupost pel nostre municipi i agafo el testimoni que ha llançat el senyor Luna dels nostres, si més no en el meu grup polític, enviar-los un toc d'atenció al respecte. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Un apunt abans que se me'n vagi del cap. Aquest matí, en una reunió que hem tingut amb la tècnica de Medi Ambient, li hem encarregat una valoració, si més no per tenir-la, sobre la taula de què costaria allò que diem que fa temps que s'ha de fer, que és treure sorra de la platja de la Pallisseta, de primera línia de mar, no del darrere, de primera línia de mar, i reduir la platja de la Pallisseta des dels 148 metres, ara ja 150 segurament, 148 era fa dues setmanes, fins als 100 metres màxims que ha de tenir la platja de la Pallisseta i que així ho diu el plec de clàusules i el contracte pel qual se li adjudica l'explotació, la UTE, Acciona o HL, en el compromís que tenien aquestes empreses, l'obligació que tenien aquestes empreses de fer la retirada de la sorra a llevant, en aquest cas també a sud, a la platja petita de la Pallisseta, i portar-la tant a la platja de Punta en Guineu com a platja llarga, nord de platja llarga. Portem molts anys reclamant-ho, no només a l'empresa, en els consells d'administració, sinó també a la Generalitat, que és aquell que va adjudicar el port a aquesta UTE, i de moment no ens n'hem sortit. Com deia, encarregat a la tècnica de Medi Ambient que faci un pressupost de què costaria, perquè si convé, en caràcter d'urgència, d'emergència o del que sigui, buscarem la partida allà on sigui, perquè ho acabi fent, esperem que no, ho acabi fent l'Ajuntament i haguem d'anar a reclamar amb la factura de la feina feta allà on sigui, però creiem que els ajuntaments de costa ens mereixem, avui ens mereixem una mica més d'atenció. Avui encara alcalde d'Altafulla, en Jordi Molinera, en una reunió que han tingut amb telemàtica, amb la delegada del govern, ha reclamat la possibilitat de poder-nos posar d'acord tots els ajuntaments de la costa i demanar una zona catastròfica per a les platges del nostre litoral. Portem gairebé 42 dies de garbinades que ens han buidat les platges més que mai. Sabem que l'aportació de la sorra no és una solució definitiva, això ho sabem tots, però a finals d'abril, ben a punt de començar la temporada, doncs necessitem aquesta aportació. Nosaltres sabem, no perquè ho sapiguem nosaltres, sinó perquè ens ho han dit fins i tot el Ministeri, a base de redactar un projecte, que la manera d'estabilitzar la sorra de la platja llarga, en aquest cas de Roda, seria l'execució de dos espigons. Hi ha un projecte fet per ells mateixos, pels seus tècnics, un submergit i l'altre semisubmergit i l'altre exempt, sota de l'ermita, per entendre'ns. Per tant, el que demanem és que un país que viu de cara al mar i que viu del mar i de la platja es prengui amb seriositat la pervivència de les platges. Després ja entenc que hi pot haver un discurs o un debat més enllà de si la natura ha de seguir fent el seu camí o no, però hauria d'anar acompanyat de què fem amb l'economia de tots els municipis de costa, si és que la natura ha de fer el seu camí. Entenc que són decisions més a llarg termini, de més planificació. Només volia comentar aquest apunt per si veuen que en algun moment o altre hem de contractar de manera urgent urgent l'aportació de sorra o trasbàs de sorra més aviat, que no aportació, sinó trasbàs. Perdó, sí, senyora Eva Jiménez.
Donant seguiment al que comenteu. Quan, jo entenc que quan hi ha un conveni, en aquest cas amb l'empresa explotadora del port, si no es compleix, deu haver alguna clàusula que en el cas de que una de les parts no compleixi, deu haver una penalització, deu haver, no sé si a nivell jurídic o a nivell, no entenc gaire al respecte del tema de ports, però imagino que si fa anys que es tenia que fer, està assignat que a partir dels 100 metres ells farien la buidada de sorra per portar-ho a les platges que hi fes falta, que no podem fer res com a ajuntament, que hem signat aquest conveni i la Generalitat no pot fer res? Com ho hauríem de treballar, si més no entre tots els grups d'aquí, com dieu,
sí.
Tots els municipis de costa, però està en actiu, això es farà o és...
No. Nosaltres ho portem reclamant fa molts anys, en els consells d'administració, molts anys, des que vam detectar que la Generalitat, en aquest cas, i ports de la Generalitat, en aquest cas, no era capaç, deixem-ho dir així, no era capaç d'exigir l'execució d'un dels punts en els que otorgava la concessió del port, i creiem que no és valid, no és poca cosa, que és prou important, i hem fet diverses reunions tant amb la Generalitat com amb consells d'administració també del port, exigint des de la nostra postura. La nostra postura és d'un tercer. Malauradament, la platja o l'àmbit del port és de l'Estat, però el gestiona la Generalitat. Costes, platges, és de l'Estat, i l'Ajuntament aquí és el convidat de pedra que perdoni'm així, que rep totes les patacades, en aquest cas les onades, i que, a part d'haver de netejar les platges, evidentment, doncs, si alguna vegada hem volgut fer alguna actuació, fins i tot en algun moment se'ns ha recriminat que actuéssim sobre un espai que no és nostre. Estem en pregs i preguntes, però crec que és prou important, falta encara el Partit dels Socialistes. Si hi ha... Sí, no, doncs senyor Luna i senyor Bernal, si tenen alguna cosa a dir, evidentment també, després els diuen la paraula en pregs i preguntes, No, tanquem el tema aquest. Si entenc que el seu Partit Socialista vol aportar alguna cosa, doncs evidentment també endavant.
Bueno, jo, el que sí, a la pregunta que feia la senyora Jiménez, dir-li que el component que va ser de la llei de ports de la Generalitat de Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el que caldrà fer és gestions. I els que avui estan al govern de la Generalitat, vostès des d'aquí, estic segur que totes les forces possibles perquè es pugui solventar el problema.
Moltes gràcies, senyor Bernal, referent a aquest tema.
Sí. Vostè ha comentat que a l'igual toca a l'Ajuntament buscar alguna modificació de crèdit, un crèdit per poder tirar endavant. Sí. Jo ja li avanço que ja pot comptar amb aquest grup municipal i li dic per què. Perquè aquí, si n'hi ha algun veí que deixa les coses fora de la brossa, fora del contenidor, sigui la poda, el que sigui, la culpa és de l'Ajuntament, com si no solucionem el problema de la platja, serà culpa de l'Ajuntament. I el que sí que necessitem és donar un servei turístic, que de sols vivim. ja li dic que compti amb aquest grup per tirar endavant el que cregui més convenient. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, senyor Partit Socialista.
Senzillament per puntualitzar el que comentava l'Eva. Estem estudiant jurídicament, se'n diu la legitimació. Quina legitimació tenim nosaltres per demanar que el port faci això? Perquè com ha dit el president l'alcalde en aquest cas, nosaltres som convidats. El conveni no és un conveni amb l'Ajuntament, va ser una concessió, costes, Generalitat... i una d'això, i estem buscant nosaltres quina legitimació podem tenir per exigir-li al port que faci doncs, aquests, perquè sí, hi havia aquesta clàusula posada, passa que falta veure com ho podem reclamar. La solució d'emergència és nosaltres intentar actuar pel nostre compte, perquè si no al final ens quedarem sense, si anem esperant al final.
Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, per part del Partit Socialista, per preguntes.
Gracias, señor alcalde. Bueno, me han chafado todas las preguntas, pero bueno, tenemos más, no se preocupe. En primer lugar, decirle al señor Albert que no se preocupe, que haremos nuestro trabajo y nos mantendremos informados sobre el tema que ha dicho anteriormente. También le devuelvo la pelota, tal como viene, yo se la devuelvo. Y ahora le puede decir que ellos están en la Generalitat, que hagan su trabajo, ¿de acuerdo? Y que nos mantengan informados de la misma manera. Respecto a las preguntas que tenía preparadas, ya me ha contestado una, usted, señor alcalde, ¿vale? Cuando que había a ver si sabía, o le quería preguntar, aunque ya me ha contestado, me quería preguntarle, y es a tono a lo que estamos diciendo ahora, sobre el tema si había habido un estudio para saber por qué de manera periódica se iba a la arena de la playa. Porque ya sabemos que es por el puerto, bueno, lo podemos intuir, pero una cosa es cuando te lo dicen unos científicos y te ponen negro sobre blanco, sobre un papelito, y te dicen cuáles son las soluciones o cuáles son las posibles soluciones. Y también ha dicho que están o han solicitado a los organismos competentes que se hagan esas soluciones, supongo, o lo he entendido así, ¿de acuerdo? Por consiguiente, tampoco viene a caso esa pregunta que iba a comentarle. Pero sí que quería comentarle dos cositas y un ruego. La primera pregunta dice, antes del inicio de la temporada, ¿qué medidas de control de calidad se van a aportar para garantizar la calidad de las aguas y, por tanto, la seguridad del baño de nuestras playas, y en especial la playa de la Pelliseta, cuyas cifras de la bacteria Echinichia coli, o conocida como E. coli, son como mínimo preocupantes, ya que son, y no son los datos míos, son los datos del propio ayuntamiento. La historia de que haya E. coli y que las cifras de E. coli en la playa de la Pelliseta sean altas, también es, o se puede deber, yo no lo digo, sugiero, a una rotura de la tubería de pluviales que había por la zona de del espigón. No sé si será cierto o no será cierto. Lo único que sí que es datos, y son datos objetivos dados por el mismo ayuntamiento, es que las cifras de coli en esa playa siempre han sido bastante más elevadas que en las otras playas. ¿De acuerdo? Esa es la primera pregunta. Después, si quiere, yo se lo pasaré por escrito a la secretaria para que la tenga y me pueda contestar. No hace falta que me conteste ahora. El segundo caso, la segunda pregunta, si se han previsto medidas adicionales en cuanto a la seguridad de los puntos, entre comillas, calientes, ¿vale? De cierta conflictividad para la temporada de verano, es decir, la zona de playa, ¿vale? En el tema de los chiringuitos, sobre la playa larga, el camino de Ronda, que tuvimos varios incidentes el año pasado, tanto en el camino de Ronda como en los chiringuitos, como también en la Plaza San Jaume. Esas son las dos preguntas que tengo para el próximo pleno. Respecto al ruego, y esperemos que este año sí, por fin, ¿vale? Tengamos ya abierta la UAC, punto de informe, UAC, esperemos que sea UAC, al final, mejor solamente es punto de información turística de la zona del puerto. Ese es nuestro ruego, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchas gracias, señor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. Només, home, jo crec que la paraula preocupant dels nivells de la bactèria, que ha dit que no repetiré perquè m'equivocaré, no demostra nivells preocupants. Són més alts, com sí que ha dit després, són més alts de la resta de platges. Podria ser per l'aportació que hi pugui fer el sobreeixidor, que és un sobreeixidor de l'estació d'impulsió de la plaça del Mediterrani, però té més a veure, segons es diu l'Agència Catalana de l'Aigua, per la manca de renovació de l'aigua al ser una platja prou tancada entre ells pel roc i pel port. Això ens diuen, eh? Nosaltres, a la que comença la temporada de bany, doncs hi ha una analítica setmanal que les publiquem, a part de penjar-les a les platges, les anem publicant a les xarxes i al web municipal durant cada any, i no hi ha hagut, tret d'un dia puntual, d'una rotura després d'una pluja, que sí que hi va haver molta aportació, que vam haver de tancar durant unes hores, la platja Pallisseta, però si no, normalment, durant els 90 dies que agafa la temporada d'estiu, no hem hagut de, a part d'aquest dia, no hem hagut de tancar mai la platja per culpa d'aquest elevat nombre de presència de la bactèria. D'acord? I l'oficina del port l'any passat estava oberta, eh? L'any passat hi havia els informadors, que aquest any seran d'un altre tema, per sort. L'any passat eren informadors Covid, que doncs, a part de fer el trànsit per totes les platges, els passejos i el port, estaven també al seu punt de partida, al seu punt de sortida en l'oficina. I et dic que aquest any aquests informadors, per sort, es podran dedicar a fer altres coses, entre ells atendre a la ciutadania i als visitants des de la oficina, des del local del port esportiu. D'acord? Sí, endavant, endavant.
Sin contradecir, señor alcalde, se dijo en este plenario también que este centro de información, y me puedo remitir a la hemeroteca, iba a ser una UAC o una posible UAC o incluso un punto de que la Policía Municipal tuviera su punto de atención en la zona de playa. No, sí, el año pasado tuvimos los informadores por las playas dando vueltas. No lo pongo en tema de duda. La segunda cosa, y sí que le quiero decir, es que es cierto lo que está diciendo, pero también viene a razón de la falta de oxigenación de la playa de la Pelliseta, también a razón de la falta de la medida del sifón famoso que no se hizo cuando se realizó el puerto. No lo pongo en tema de duda. Lo que sí que le digo es que cuando se hizo el puerto, y eso estoy convencido, esa tubería que está por debajo de la que va por el espigón de cierre del puerto está roto, y eso hace y origina que cualquier tipo de como estaba diciendo usted, el tema de lluvias pluviales o de esto, hagan que cierremos continuamente la Pelliseta, y también si unimos A y B tendremos este nivel. A usted la pregunta preocupante no le gusta, podemos poner otro adjetivo, pero al final son unos niveles altos que son para nosotros, de cara al turismo, nos preocupa. Muchas gracias, señor alcalde.
Molt bé, sí, no, la paraula alarmisme jo crec que no l'hem d'utilitzar. Hi ha dues coses, a la platja de la Pallisseta. Una, hi ha l'aportació de les pluges, que per escorrentia, punt baix, evidentment hi van a parar, i això no ho solucionarem mai, és així. Vale? Tota l'aigua que es recull des del Mar Roig, ben bé, des del sector de Mar Roig, que baixa pels carrers Pontferrada de Montsant, travessa per darrere l'església de Sant Llorenç, passa per sota el pont de la plaça Cantàbric Mediterrani, fa cap a la platja i seguirà fent cap a la platja de la Pallisseta. No res més, és aigua d'escorrentia que, quan plou, doncs neteja tots els carrers i van a parar allí. Això és una cosa. I després hi ha el tub trencat, que funciona, abans era un emissari, ara és un sobreixidor, des que es va fer l'estació d'impulsió que va cap a l'Eder de Torredembarra. És un sobreixidor que només funciona, i cada vegada menys, per sort, quan hi ha algun problema de bombament en aquesta estació de bombeig de plaça Mediterrani. Com vostè bé diu, el primer adjudicatari del port, la famosa empresa francesa aquella, va ser la que va trencar amb les primeres quatre pedres que va tirar el tub, perquè no constava, i així ens consta, que no constava en els planers de l'ACA. En els planers de l'ACA, fins fa 4 dies, com el que diu, que els hi vam haver de demostrar a nosaltres que allí hi havia un tub i que s'havia trencat, no constaven per enlloc. Més enllà d'això, l'Ajuntament va encarregar i va pagar un projecte per fer un nou sobreixidor fins a la distància que hagi de ser, exempt de les pedres, per fora de les roques. La nostra sorpresa va ser una vegada més quan teníem el projecte fet, que vam agafar el compromís de fer-lo nosaltres. L'ACA ens va dir: ja el podeu executar. I no, escolti'm, perdoni'm, qui executa sobreixidors o emissaris, això no són els ajuntaments, no és l'Ajuntament, Agència Catalana de l'Aigua, vostè és el que ha d'executar l'obra. I en això devem portar un parell d'anys, que tenen el projecte, els hi vam redactar, l'Ajuntament va encarregar, el tenen sobre la taula per executar. L'haurà d'executar l'ACA, cadascú té les seves responsabilitats, evidentment, i no són les d'aquest Ajuntament les de realitzar emissaris submarins, D'acord? Molt bé, doncs si no hi ha cap prec ni cap pregunta més, tanquem aquí el plenari d'avui. Senyor Benedicto, content de que pugui estar entre nosaltres, encara que sigui telemàticament, i ens veiem al proper òrgan col·legiat. Moltes gràcies a tots.